Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. La setmana passada va anunciar la seva retirada Oriol Piqueras, atleta de l'Hospitalet Atletisme, un referent en molts aspectes, no només esportius, i amb el que volíem començar aquest programa. I no només això, perquè avui el tindrem amb nosaltres a l'espai de l'entrevista. Dit això, repassem la resta de titulars. Un gol al temps afegit de Sergio Ayala fa que l'Hospit tregui un punt de la seva visita a l'Escala i que el conjunt de Joan Sánchez segueixi en posicions de play-off, tot i que, de moment, el joc continua sense convèncer. Debut amb victòria del Sant Andreu Climbing Club Bàsquet Hospitalet a la pista de l'Olivar, en un duel resolt a la pròrroga. Els riberencs van emportar-se la victòria d'una de les pistes a priori més complicades. La S perd en el primer partit de la nova temporada a la primera divisió femenina de waterpolo. El conjunt de Judit Pujol va caure com a local contra l'Elx. I com dèiem, un punt va treure l'Hospi de la seva visita a l'Escala i gràcies perquè el gol va arribar ja a les acaballes, al temps afegit. Iker Alquézar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés. Sí, bueno, un punt, un puntàs, jo diria, un molt bon punt, perquè tal com va anar el partit, aquest gol d'Ayala que comentàvem al temps de descompte, va salvar de només haver perdut un partit i seguir en play-off, la veritat.
Doncs vinga, anem a repassar primer els resultats i la classificació i després comentem el que va succeir en aquest partit entre l'Escala i el Centre d'Esports l'Hospitalet. Resultats, com veieu, molts empats, fins a 5 en aquesta jornada, entre la Fundació Esportiva Grama i la Montañesa, el Ton i el Peralada, l'Escala i l'Hospi, que és el partit que estàvem comentant, també el Girona B Prat i el Reus contra l'Europa B. Victòria del Vilassar 1-2 a camp del Sabadell B, del Badalona 2-1 a casa contra el Mollerussa, del Manresa a camp de Sant Cristóbal 0-1 i també del Cerdanyola contra el Club Esportiu Atlètic Lleida. La classificació doncs, queda liderada per l'únic equip que de moment sembla que està una miqueta més regular, que és el Manresa, amb 14 punts. En posicions de play-off trobem el Reus amb 11, el Prat també amb 11, amb 9 el Girona i l'Hospi, 5è, també amb 9 punts. Els mateixos que l'Escala, que és 6è. S'ha classificat el Cerdanyola amb els mateixos punts que el Tona, el Sant Cristóbal i l'Europa B, és a dir, amb 8 punts. 11è classificat la Montañesa, 7 punts, els mateixos que el Badalona, Peralada i Club Esportiu Atlètic Lleida, amb 6. En 15a posició trobem el Sabadell B, també el Vilassar, també té els mateixos punts, 6, i en 17a posició el Mollerussa, amb 5, i tanca la classificació la Fundació Esportiva Grama, amb 4 punts. I com dèiem, el partit a l'Hospi doncs, no va ser, ni molt menys, el millor del conjunt de Joan Sánchez, però al final es va treure aquest puntet que de moment serveix perquè l'Hospi es mantingui en aquestes posicions de play-off. En qualsevol cas, sí que sobretot la primera part. La primera part crec que va ser on l'Escala segurament va ser superior o més superior a l'Hospi, tot i aquesta ocasió de Joel Lasso, però sí que és veritat que els primers 45 minuts, sobretot, l'Escala va ser millor que el conjunt de Joan Sánchez.
Sí, aquesta ocasió de Joel Lasso, que potser va ser doncs, la millor de l'Hospi en tota la primera part i bueno, el guió del que estem comentant, no? Al final un gol d'Ayala al temps ha fallit que ens salva d'una relliscada i va bé enllaçar aquesta paraula perquè era un camp molt difícil on relliscaven molt els jugadors. Penso que és una de les coses que s'ha de comentar si hem de parlar i analitzar el partit d'ahir perquè era molt complicat. De fet, Sejo es fa mal per una mica les condicions que tenia aquesta llespa, però tenint la dificultat, bueno, és una evidència que l'Escala va estar millor i va fer una bona primera part i ens ho van posar molt difícil, la veritat.
I Tonal Cové també comentava en la retransmissió, no?, que va tenir diversos problemes.
En general, tot l'equip.
Sí, però de Tonal Cové me'n recordo, sí, no?, que sí. Va haver-hi algun moment que ell, de fet, es va desesperar una miqueta, no?, amb aquest tema de la gespa. I ja, menys de la segona part, que és veritat que l'Hospi va sortir una miqueta millor, segurament, a la segona part, va tenir aquesta ocasió de Viale i just en el moment que potser estava millor l'Hospi, doncs arriba a l'1-0, marcat per l'Escala.
Sí, va ser un bon inici, la veritat que a comparació de la primera part, com van començar la segona, a mi no m'estava disgustant i bueno, en un moment en el que l'Hospi semblava que es podia anar consolidant en el partit i agafar una mica la igualtat, doncs va arribar el gol en contra i va ser una mala notícia perquè a més bueno, parla bé de l'Escala, jo crec que quan van tenir el gol a favor, en comptes de relaxar-se, van venir els millors minuts de l'equip local i per tant feia molt difícil un 1-0 que a més semblava que no es trencaria, però bueno, que com veurem el gol al final van poder salvar l'empat i com dic és un bon punt tenir com va ser el partit d'ahir.
I amb l'1-0 en contra l'Hospi va tenir més presència però tampoc va generar grans ocasions, no? Parlem moltes vegades del tema de la falta davanter, també és veritat que a vegades també falta potser creació, no? En aquest cas de l'Hospi. Ah, mira, aquí veiem precisament el moment de jugada, no es veu del tot bé, però clar, el jugador de l'Escala que decideix marxar excessivament lent, veu la segona groga i al final es queda un munt més, i aquí el gol de Sergio Ayala, que rescata aquest punt per a l'Ospi.
Bueno, sí, aquí tenim el gol al temps de descompte, com has dit, aquesta vermella que bueno, va poder tenir, no?, també una mica d'influència, sobretot en què es veia que als últims minuts l'Escala estava patint i al final va acabar arribant al nostre gol, però bueno, sí que és veritat que és una acció polèmica, el que passa és que si tu canvies a un jugador que té targeta groga i surt lent i l'àrbitre li molesta, doncs pot haver aquest risc de que passi i bueno, al final la decisió està presa i bueno, no sé si va influir molt o no, però en tot cas ja la va poder empatar el partit i ens anem amb un punt cadascun dels equips, que seguim igualats a 9 punts els dos, però l'Ospi per sobre per tenir millor diferència de gols.
Ara comentarem l'expulsió del jugador de l'Escala, perquè les declaracions de Raúl Page, del tècnic hospitalenc, al qual novament li desitgem ara sí tota la sort del món per a aquesta temporada, perquè ja, bé, excepte el partit fins al partit de tornada, lògicament, no? Però Raúl Page, hospitalenc, tant de bo, signem ara mateix que pugem els dos equips, l'Escala i el Centre Esport Hospitalet. Ara parlarem de l'expulsió, perquè anem a sentir les decles de Joan Sánchez, de Raúl Page, també de Sergio Ayala, referents a aquest partit entre l'Escala i el Centre Esport Hospitalet.
Que hauríem de fer bé les coses, no? D'alguna manera, doncs, bueno, sí que la primera part hi ha hagut ocasions pels dos costats i a l'inici de la segona s'han doncs, posat per davant, no? I d'alguna manera, a últimes instàncies, doncs, hem acabat salvant aquest punt aquí, que ja et dic que és un camp molt complicat, que crec que a tothom li costarà molt sumar.
Un partido que no ocurrió nada, un partido limpio, un partido totalmente de guante blanco sin ninguna intervención. Un árbitro que lo hace muy bien, como suele hacerlo Paul. O sea, ha sacado una tarjeta en todo el partido a Ferran por cortar en una contra, ¿de acuerdo? Hacemos un cambio. El jugador está más cerca, es cierto, de la banda opuesta para salir de allí. Sale, ¿de acuerdo? Con la inercia de venirse para aquí. Se gira, aplaude la afición, ¿de acuerdo? Se da la vuelta y el árbitro coge y le saca tarjeta.
Bueno, la verdad que el partido ha sido complicado. La verdad que no hemos estado a la altura del partido. Creo que nos han ganado en muchas facetas del juego. Yo creo que bueno, no hemos hecho sin balón, no hemos estado bien sueltos en la presión. Y con balón nos ha faltado mucho más. Nos ha faltado mucho más ritmo, mucha más continuidad, muchas más llegadas. Y la verdad que no es un partido para estar contentos.
Doncs declaracions també importants, de Raúl Page, com dèiem, ell mateix reconeix, no?, que el jugador estava més a prop de l'altra banda, que va anar a la banda diferent, lent, doncs clar, és veritat que no és habitual veure una expulsió per aquest tipus, però també és veritat que el jugador potser va jugar amb foc en aquest cas. I les declaracions de Sergio Ayala, que ha estat molt crític, Iker, molt crític amb l'equip, molt crític amb el joc de l'equip, bé, al final aquestes declaracions d'autocrítica també són a vegades importants, no?, per reaccionar. El que passa és que l'Ospi ja porta dues o tres setmanes caminant una mica pel filferro, no?, i no acaba de despegar. A veure si aquestes declaracions fan que l'Ospi reaccioni d'una vegada, no?, perquè són declaracions, no vull dir dures, no?, però sí que molt autocrítiques.
Bueno, sí, és cert que estem comentant que és un bon punt per al context i que va ser el minut 93, em sembla, el gol de l'empat, però també està bé aquest discurs i aquest punt d'autocrítica del jugador Sergio Ayala, perquè bueno, és un dels veterans del vestidor, també té molta experiència i està bé que un dels líders potser de l'equip, tot i que no és capità, però bueno, és un capità dins del camp, sense braçalet, doncs faci aquesta arenga a l'equip en general per bueno, treballar. És veritat que ara venen, per exemple, aquesta mateixa setmana contra la Monta, venen partits difícils a Lliga, també tenim la Copa del Rei, per tant necessitem que l'equip tregui ara mateix, que ve un punt clau de la temporada, com és ja no entrar a l'inici, hem d'anar avançant jornades i hem de tornar aquest punt de més, sobretot per la Copa i per dies importants que venen, i l'equip ha d'estar al 100%, està clar.
I amb més efectius, perquè hi ha ara mateix una sensació que l'Ospi té excessius jugadors lesionats, crec que eren 10 aproximadament per aquest partit, es va també lesionar Sejo, veurem què passa, però de moment sembla que tampoc està funcionant en aquest sentit l'Ospi des del punt de vista de baixes, moltes baixes, i aquesta setmana va haver-hi fins i tot dos jugadors del juvenil convocats. Anem a parlar del millor jugador. En aquest cas és veritat que es pot intuir, no? Sí. Perquè marcar el 94 sempre és un plus. Sí. Quin és el teu vot, Iker?
Sí, a veure, li hem de donar l'MVP a l'autor del gol i després també les declaracions, no?, que penso que li sumen punts, segurament, així que jo diria MVP aquesta setmana Ayala, però també podrien estar allà Vitali, em sembla que també ho va fer bé, i Jai, els dos laterals van fer un partit, per tant, li donaria Ayala, però compartint allà un bon partit també Vitali i Jai, que van fer un bon partit també, em sembla.
Doncs Joaquín Alcázar també ens ha fet arribar, que també votava per Ayala, per tant, doble punt per Ayala. El tercer podria ser, podria aconseguir el triplet amb la votació de les persones via xarxes socials. Anem a veure com està la classificació del millor jugador del centre d'Espol Hospitalet, que continua liderada, tot i que ja hi ha molts noms, ja cada cop hi ha més noms, continua liderada per Víctor Álvarez, Adrià Liaga, Lluís Esteve, Ramon Marimán, Sejo i Sergio Ayala amb dos. Insistim, encara falta el punt aquest que podria obtenir Ayala o no de la votació del públic, però sí que és veritat que és un dels evidentment favorits. I després ja veiem a Carlos Martínez, a Joel Lasso i a Sanku amb un. Són els, de moment, els millors jugadors del centre d'esports l'Hospitalet. Doncs sí, Iker, ens falta només repassar ràpidament la Muntanyesa, el proper partit, diumenge a les 12, a Nou Barris. Què hem d'esperar del conjunt de Barcelona?
Sí, per segona setmana consecutiva jugarem fora de casa i estarem davant una Muntanyesa que, bueno, sabem de sobres que el seu camp es fa molt fort. La veritat que Nou Barris és un escenari complicat, que els últims anys és veritat que tenim bons precedents de resultats, però, bueno, hem de fer, doncs, un partit diferent al de l'Escala si volem guanyar. La veritat que des de la primera part i no tenir un punt de millora conforme avancen els minuts, sortir molt bé, hem de sortir forts, penso que és una de les claus, perquè tot i començar el partit hem d'estar des del primer moment a tope, que es diria, i, bueno, haurem de lluitar davant un partit que no serà gens fàcil, però que, doncs, són tres punts importants perquè estem a play-off, però en una jornada punxa si te'n vas cap a baix.
Doncs, Iker, gràcies i els veiem el dilluns vinent parlant novament del Centre d'Esport Hospitalet.
Gràcies a tu i fins dilluns vinent.
Doncs seguim amb el món del futbol perquè tenien diversos derbis a la ciutat, a la segona catalana masculina, que va significar el primer triomf de la Unificación Belviche, 1-2 a Camp del Gornal, i també teníem la tercera catalana, que també va tenir triomf visitant, 3-6 pel Camp Buxeres a Camp de la Florida. Va guanyar, doncs, el conjunt de Cristian Pérez en un partit amb molts gols, com podeu veure, amb aquest 3-6 favorable al Futbol Club Camp Buxeres de Cristian Pérez davant a la Florida de Juan Martínez. Sobretot la primera part, la primera part va ser on més incisiu va estar el conjunt verd, el conjunt del Camp Buxeres, i on va aconseguir sobretot aquest avantatge per tal de poder viure tranquil la resta de partit. Hem vist el primer gol d'Edmundo, al minut 9, molt poc temps després va arribar el segon del conjunt del Camp Buxeres, obra d'Aissa, i al minut 44, ja quan s'estava fregant el descans, arribava al 0-3 marcat per Rachid. A partir d'aquí, doncs, clar, evidentment, amb 0-3 el Camp Buxeres va estar molt més tranquil, va estar jugant a plaer. La segona part va començar amb més gols pel conjunt de Cristian Pérez. Veiem aquí el 0-4, obra de Manel García, minut 64. Pocs minuts després arribava el 0-5, en aquest cas marcat per Eric González. El minut 67 anotava el 0-5 el conjunt del Camp Buxeres, el conjunt de Cristian Pérez. Aquí el penal, crec que és clar, segurament involuntari, però un penal clar que aprofita en segona instància Wilfredo Antonio Durón. Minut 69, marcava l'1-5. La Florida, és veritat que a partir d'aquí, sobretot, va ser quan més va millorar, tot i que també va rebre aquest gol en pròpia porteria per part del conjunt de Juan Martínez. Era l'1-6 i ja en els darrers instants, doncs, va maquillar una miqueta el marcador l'equip local, l'equip de la Florida, amb aquest gol de Roger Alexis Salgado, minut 76, i ja amb el temps d'afegit, temps de descompte, arribava aquest golaç, segurament el millor del matí, de Wilfredo Antonio Durón. Al final, 3-6, favorable al Camp Buxeres de Cristian Pérez.
Bueno, sí, yo creo que al final es lo que toca, te quedas con 10, un momento así de partido, bueno, intenso, y ya te toca sufrir, y venimos de un desgaste importante la primera parte, y la verdad que bien, contento por los tres puntos. Aquí siempre es muy complicado ganar, y creo que es el primer partido en Liga que gana Juan Martínez, con lo cual ya sabemos lo que tiene con los derbis, así que a disfrutarlo, y creo que merecido.
Hemos hecho una primera parte pésima, nos ha costado mucho entrar en el partido, muchísima falta de concentración, muchísima falta de actitud. Todo lo contrario que ha tenido el Camp Buxeres. Aparte, los errores nos han condenado, nos ha costado cada vez un gol. Y cuando hemos querido reaccionar ya era demasiado tarde.
I per acabar avui el bloc de futbol volem parlar amb Pedro Villegas. Ell és una persona molt vinculada a l'Atlético Hospitalense, exentrenador, de fet, del primer equip, entre altres coses, i que ho va haver de deixar fa uns mesos per unes complicacions a la seva salut, l'aparició del síndrome de Wallenberg, una malaltia neurodegenerativa i incurable. Però lluny de deixar-se vèncer, el Pedro, doncs, sembla més actiu que mai. Pedro Villegas, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
I ho diem tot això perquè acabes d'aterrar fa uns dies, de fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. Lo dicho, síndrome de Wallenberg, enfermedad grave, incurable, neurodegenerativa, pero aún así dijiste, ¿por qué no me voy a plantar entre pecho y espalda el camino de Santiago? Y allí fuiste, ¿no? ¿En qué momento decidiste emprender este camino de Santiago, Pedro?
Bueno, mira, yo tengo un amigo, compañero, que también va a rehabilitación y estamos ahí. Y este tuvo también una serie de problemas y un día dijo que, hablando entre todos, comentó de que su sueño era hacer el camino de Santiago. Pero que se quedó en eso porque su señora murió y no pudo hacerlo. Entonces pensé, digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ponernos este reto a los que estamos en una situación como la mía? ¿Por qué no? Y empezamos, lo montamos todo, hablamos con médicos, hablamos todo y lo hicimos.
Y mucha gente no lo veía claro. No. Tu familia, para empezar, no lo veía muy claro.
No, la verdad es que tuve que sortear el hecho de que mi familia al principio no lo viera muy claro, ¿vale? Es normal. Pero al final, bien, muy bien, al final dijeron, venga, pues para adelante, si te hace ilusión, y ya está.
Evidentemente hacer camino de Santiago es complicado, en tu caso pues lo es mucho más. ¿Qué fue lo más difícil para ti de este camino de Santiago?
Pues lo más difícil fue llegar al punto de inicio y pensar, porque te viene a la cabeza que durante el camino me pudiera pasar algo, no pudiera llegar por un tema de salud, que me pudiera pasar algo. Eso fue lo más difícil, ¿no? Pensar, ¿y si no llego? ¿Y si me ocurre algo? Pero bueno, bien, al final me levanté el primer día y dije, a caminar.
Y ahora lo dices, ¿no? Que tenías miedo de que pasara algo, en algún momento pensaste en dejarlo, y dijiste, oye, mira, lo he intentado, pero llevo la mitad y no puedo.
Sí, mira. El segundo día, la segunda etapa, me levanté por la mañana con muchísimo dolor, muchísimo, insoportable. No podía caminar, no podía ponerme de pie, me dolía la espalda, todo, todo. Y al final me dijeron, todos los que estábamos en el albergue, me dijeron, tira, tira. Me levanté y dije, voy. Y ese momento fue el que se me pasó. Y luego el momento que tuve más complicado fue ya casi llegando a Santiago, donde ya no me respondían las piernas, donde era una sensación continua de mareo, de que parecía que me iba a pasar algo, parecía que... Pero, pues bien, al final dije, ¿por qué no?
Al final llegaste a Santiago. Al final llegaste a Santiago, te hiciste chequeos médicos, todo en orden, y sí, te hiciste la foto con la bufanda del hospitalense, ¿no? Quisiste llevar al club hasta Santiago.
Sí, tiene un motivo, ¿eh? El motivo es que el club desde el primer día, desde que comencé con esto, me apoyado muchísimo en todo. Las llamadas por parte de ellos continúan, de cómo estoy, de cómo no estoy. El cariño que recibo es impresionante. El trato, la comunicación con Chesco es continua. No me han dejado nunca, no se han olvidado nunca. He estado siempre ahí con ellos. La pena es que no les pueda ayudar más, pero ese es mi futuro reto, ¿no? Ayudarles, llegar a ayudar.
Ahora hablaremos, pero bueno, has hablado de que el club se acuerda mucho de ti, y de hecho el pasado febrero se hizo el primer torneo solidario Pedro Villegas,
sí,
con tu nombre. Claro, no sé qué siente uno cuando ve que un torneo de fútbol base, que además es un poco tu terreno, tiene su nombre, tiene el nombre de Pedro Villegas.
Primero, me sorprendió bastante, pero cuando vi cuál era la base de ese torneo, la verdad es que me alegré. Es más, lloré de alegría, porque no se trataba de hacer un torneo de juveniles de un nivel alto, sino hacer un torneo de chicos juveniles que la única ilusión que tienen es jugar al fútbol y que quedar el último en la liga con goleadas en contra no les importa. Siguen yendo a entrenar, siguen estando allí, y esto fue lo que más me ilusionó del torneo. Y fui con mi mujer a verlo y yo disfruté muchísimo, muchísimo.
Y también más mucho al primer equipo. De hecho, hoy precisamente hablabas de Chesco antes. Hoy le me dio un mensaje a Chesco y me ha dicho: sí, ayer me dijo Pedro que venía al programa hoy, con lo cual asumo que ayer fuiste al primer equipo a ver el partido.
Sí, cada vez que puedo.
Que ayer no fue bien la cosa, pero han empezado la liga creo que a muy buen nivel para Tercera Catalana.
Creo que tienen un buen equipo. Creo que Jorge está haciendo muy buen trabajo. Muchas renovaciones. Hay chicos ahí que no los conozco porque yo no los he tenido nunca. Pero creo que están haciendo bien y eso está bien. Yo les dije en una ocasión que me animaron a entrar al vestuario y hablar con ellos. Les dije que yo iba a aguantar ahí hasta que viera el equipo en Segunda Catalana.
A ver si es verdad. A ver, nos encantaría ver al Hospitalense en Segunda Catalana. Sí. Bueno, ya por último, para ver un hecho del cambio en Santiago, ya nos has avanzado un poco, adelantado un poco lo que pretendes, ¿no? Te gustaría seguramente volver al fútbol un poquito más activo y otros retos que tienes, ¿no? Y antes me comentabas que estás escribiendo un libro, incluso. ¿Qué más retos tienes por delante, Pedro? Porque hemos visto que no se te pone nada por delante. ¿Qué más quieres hacer?
Pues mi primer reto es superar mi situación personal. Eso es lo primero. Yo quiero seguir. Estaba en situación extrema, me da igual, yo quiero seguir. Quiero seguir viendo a los chicos jugando al fútbol. No hay nada, lo digo en serio, no hay nada más agradable en esta vida que ver a un niño vestir la camiseta de su equipo, de su barrio, y ponerse en la fila para salir a jugar. Por eso, cuando yo trabajaba en el Hospitalense, mi único fin y mi único objetivo es que no se quedara ningún niño sin jugar, por culpa de no poder tramitar la ficha, de porque le falta algún papel. Y yo trabajaba hasta que conseguí que ese niño pudiera jugar. Y el día que ese niño jugaba, hablaba con los papás de cómo lo había ido. Y la verdad es que no hay nada más agradable que eso, ¿no? Es que te llega, te llena.
Y antes me decías también que, bueno, que tienes una nieta y que te gustaría ver cómo llega a la universidad, ¿no? Que es como objetivo vital, está genial. Al final, ver crecer a los nietos.
Claro, yo tengo una nieta de 3 añitos, se llama Greta. Es mi debilidad, es que ahora es...
Como todos los abuelos, ¿eh? Aquí sí, no, sí, es original.
Es increíble. Y a pesar de lo que me digan los servicios médicos, a pesar de lo que piense nadie, yo siempre digo que tengo que ver a mi nieta yendo a la universidad. Y voy a pelear.
Pues esperemos que así sea y esperemos que este proceso lo veamos también nosotros contigo, porque te veamos en el Hospitalense, que es donde, digamos, te hemos conocido y donde esperamos verte muchos años más, desde luego.
Lo único que más pena me da es no poder ayudar al Hospitalense, porque de todos los clubes donde he estado y llevo muchísimos años, ahí he encontrado... Para mí el Hospitalense no es un club, es una familia, es una forma de vida, una filosofía. Un club que estaba prácticamente en la nada y ahora tienen todo lo que tienen, chicos, chicas, no hay nada mejor que trabajar para ellos, ¿no? Para esos niños y esas niñas. Y yo disfruto muchísimo.
Pues lo dicho, Pedro, te seguiremos viendo por el Hospitalense. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Don Samal Gran, Pedro Villegas, tanquem el futbol, fem una petitíssima pausa i seguim amb el bàsquet. De seguida tornem. El Sant Adrià Club Bàsquet L'Hospitalet va iniciar la temporada amb patiment i victòria. 72-79 a la pista de El Olivar. Enric Bonet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Patiment també el nostre, que no el vam poder veure. Ni avui encara, a la una del migdia, intentant-ho, no ha sigut possible.
De fet, ens ha costat també a nosaltres tenir les imatges, però ja les tenim, per tant, pràcticament podem dir que en exclusiva tindrem, podrem oferir imatges del Sant Adrià Club Club Bàsquet L'Hospitalet. Anem abans a repassar ràpidament els resultats i a la classificació d'aquesta primera jornada de la tercera FEB. Amb els següents marcadors, com dèiem, va guanyar el Club Bàsquet Saragossa al CC, va guanyar el Navàs a domicili contra el Tuera, també victòria de l'Esparreguera davant de l'Andrats, 98-53, del Baix contra el Mataró, 84-77, dels Jacksons com a local contra Joventut de Badalona, el partit segurament de la jornada, l'Es Castell-Vic, que va acabar 70-72, favorable als catalans, i per últim l'Olivar 72, CB L'Hospitalet 79. La classificació, doncs, amb els equips que han guanyat el primer partit, 7 equips, Esparreguera, Navàs, Sant Adrià Club Clima, CB L'Hospitalet, el Baix, el Jack Sants, l'Azulejos Moncayo Zaragoza i el Vic amb una victòria i 0 derrotes. L'altra banda de la classificació, doncs, tot el contrari, 0 victòries i una derrota per Es Castell, per CC, per Joventut de Badalona, per Mataró, per Boet, per l'Olivar, per Zuera i per l'Andratx. I com dèiem, pràcticament en exclusiva, aquestes imatges del partit del Club Bàsquet d'Hospitalet, aquesta victòria del conjunt d'Òscar Navarro a la pròrroga, Enric, partit petit i finalment victòria pel conjunt de l'Hospi.
Van començar molt forts els aragonesos, amb un parcial de 23-18 es tancava el primer quart, era obvi que amb aquesta projecció no faríem res de bo, així que l'Òscar Navarro els va apretar en defensa i el segon quart va ser tot el contrari, 12 punts anotats per ells, 22 pel CB L'Hospitalet. Però els aragonesos van anar retallant i fins a l'extrem que vam arribar al temps extra. Allà, per algun motiu que no puc opinar, perquè repeteixo que no he vist el partit, el CB L'Hospitalet va acabar anotant un 4-11 de parcial, per tant, primera victòria al sac de la temporada. Tot i amb això, mirant les fredes estadístiques, ens n'adonem que els locals tenen un molt bon jugador amb Daniel Muñoz, que va jugar quasi tot el partit, 39 minuts en pista. És cert que perd 6 pilotes, però va acabar amb un 45% en tirs de camp, anotant 23 punts, amb 12 rebots, 5 d'ells en atac, 3 recuperacions i 2 taps. A més, va provocar 5 faltes i, per tant, un 22 de valoració. En el partit de tornada, evidentment, Daniel Muñoz, que l'hem de lligar en curt. 12 punts també per Minzer, el dorsal número 5, amb 8 rebots. Alejandro Sistac, el 23 dels locals, va acabar amb 9 punts, 6 rebots. Però, com dic, l'Anna Gano Olivar, el problema que va tenir és que no va estar ficar a cistella, 36% en tirs de camp. Van fallar 9 tirs lliures, que, evidentment, no cal ni dir-ho, van acabar sent decisius. Van estar molt lluny els locals en la lluita sota els cèrcols. El CB L'Hospitalet n'acaba capturant 15 més. I a més, una dada molt curiosa, i és que tot i perdre menys pilotes que el CB L'Hospitalet, acaben perdent fins a 21 pilotes els de Nagant Olivar. Per part del CB L'Hospitalet, ja ho dèiem l'altre dia, Jordi Bergadà, un rodamont que va portar, doncs, el seu gra de sorra en aquesta victòria. Molt bé l'Adrià Rodríguez, que suma 25 minuts en el partit de divendres, el Xavi Guia, que va acabar amb 11 punts sense error en el llançament i 5 assistències, i pel que es veu va ser el temps extra quan es va reservar el millor, i sent, no oblidem, el segon més valorat de tot l'equip. Després Edmond Collanuba, fantàstic, 8 rebots, es va centrar en la seva feina, Collanuba, i 8 rebots també per Gerard Sevillano, però el problema pel badaloní és que va acabar amb únicament 6 punts, i és que no va veure gens bé l'anella, el Gerard Sevillano, 2 tirs de camp de 11 intents per Sevillano. No us ho creureu, però va acabar amb un menys 1 de valoració. Placid Nakitjim, per la seva banda, doncs va acabar amb uns números siderals, 15 punts, 11 rebots, doble-doble, sumant a més 2 taps, això sí, no va fer cap falta. Jo, en un partit com el de divendres, no sé jo si que Nakitjim acabi sense faltes és bo o és dolent. I tot plegat, doncs, 12 de 20 en el tir lliure pel CB L'Hospitalet, això per tant vol dir que un 60%, evidentment s'haurà de millorar en aquest aspecte, 15 rebots, evidentment, això ara ho comentàvem, van ser absolutament crucials per guanyar el partit, i 14 recuperacions per 23 pilotes perdudes. Déu meu senyor, com es poden perdre tantes pilotes en un partit com el de divendres.
Amb el que t'agraden a tu les pilotes perdudes. Eh?
I 86 de valoració pel seu l'Hospitalet. Això, evidentment, també s'ha de remarcar.
Sevilla no menys un, això és notícia. Que ja la Sevilla no sigui valoració negativa és molt, molt, afortunadament, per l'Hospi, és molt estrany. Com dèiem, hem vist les imatges ja del partit del seu Hospitalet. Anem a sentir què ens va comentar Òscar Navarro, amb el qual vam poder parlar sobre aquest partit, sobre la primera victòria del Sant Andreu Torquemada Seve l'Hospitalet.
Crec que té molt de mèrit perquè el partit no va ser fàcil, ens va costar molt, sobretot a l'inici del partit ells ens van agafar una miqueta la matrícula amb el tema de la defensa del bloc directe, vam haver de canviar cosetes i bueno, jo crec que a partir del segon quart nosaltres ens vam entonar molt. Jo no soc molt de personalitzar, però la pròrroga només té un nom. És Xavi Guia, que va fer el que va voler, va fer una masterclass intensiva en 4 minuts i ens va donar aquell punt de pausa i aquell punt de professionalitat, el punt de saber estar a pista que a vegades potser altres equips els necessiten. La veritat és que per mi va ser la clau en el moment important.
Proper rival al CSE, no tenim imatges del CSE. Benvinguts a la tercera federació, benvinguts a la Lliga EVA, que ja sabem que quan a imatges doncs costa molt més que no pas la segona federació. En qualsevol cas, el proper rival al CSE, diumenge a les 6, al Poliesportiu Municipal de Santa Maximaneja. Canvi d'horari normal de l'Hospi, jugant diumenge a la tarda. Què hem d'esperar del CSE? Què ens ha de preocupar del CSE?
Van perdre, primer partit, fora, això sí, a la pista de l'Azulejos Moncayo, 81-78, però compte perquè hi ha jugadors que s'han de destacar i molt. Fernand Vilà, ex de la Penya, aquest el coneixem força bé, 13 punts, 12 rebots, doble-doble, i a més, 4 assistències. Molt bé va estar també Martí Corbera, va acabar amb 13 punts, amb 5 rebots. Gerard Gutiérrez, un altre jugador dels destacats dels de Virrei Amat, 11 punts, 4 rebots, 15 de valoració. I un altre, números similars, d'Arnau Jaime, que va acabar amb 11 punts, 4 rebots i 12 de valoració. El CSE, tot i perdre, va dominar sota els cèrcols de quina manera, 32 rebots pels locals, 44, 12 més pel CSE. I compte perquè va estar en un prop d'un 50% des del triple, 10 triples anotats de 26 intents. Per tant, tota aquesta feina l'hem de tenir assegurada per diumenge.
I entrenats per un hospitalenc, per Raül Jodra. Per tant, doncs, tindrem també el punt d'hospitalencs en el CSE. No vaig sentir que ara farem el damunt avall. Com sempre, volem repassar una miqueta el bàsquet territorial. Comencem per, malauradament, la primera derrota del Sant Andreu Torquemada Tecla Sala en aquesta temporada. El conjunt de Cristian Gómez va caure a la sempre difícil pista del Círcul Catòlic de Badalona, en un partit que va començar molt bé el Tecla. De fet, va començar millor el conjunt de Cristian Gómez. 8-20 dominava en el primer període. Imatges, per cert, de la tradició de Badalona, aquestes que us oferim del Círcul Tecla. Com dèiem, primer quart, molt millor el Tecla Sala, però sí que és veritat que a partir del segon període ja els badalonins van començar a reaccionar, ja van dominar 18-9 el segon parcial, i a partir d'aquí doncs, el duel va entrar en un moment molt més igualat, fins que el Círcul va ser capaç de marxar en el marcador, d'entrar en els darrers instants amb cert avantatge. El Tecla va intentar doncs, remuntar, però ja va ser impossible, i finalment victòria pel conjunt local, amb Daniel Guillén per part del Tecla, 19 punts com el millor jugador dels homes de Cristian Gómez, que insistim, primera derrota, de moment la temporada boníssima per part del conjunt del Tecla Sala, però aquesta setmana, aquest diumenge, va arribar la primera derrota al Pavelló de la Plana, a la mística pista del Pavelló de la Plana de Badalona. I repassem ara també com està la primera catalana femenina, que enguany té 3 representants de la ciutat, Joventut l'Hospitalet, AS i CB Sant Josep Obrer. El Joventut va ser l'únic, de fet, que va guanyar aquesta setmana. L'AS, per la seva banda, va perdre a casa contra el Sant Just, en un partit similar, no? El que comentàvem abans, amb un primer quart molt millor per part de l'AS, va aconseguir l'avantatge de 17-6. L'equip de Javi Solomando, però a partir del segon període el Sant Just va reaccionar amb un parcial de 8-17, va igualar el partit, i a partir d'aquí doncs, ja no va haver-hi grans diferències entre l'AS i el Sant Just. Finalment doncs, el partit va caure pel costat de les grogues, 53-55 va guanyar l'equip del Baix Llobregat, amb Clàudia Brun, 8 punts, i Laura Prado, 9, com a jugadores destacades del conjunt de Javi Solomando de l'AS. I seguim amb la primera catalana femenina. Com dèiem, el Joventut L'Hospitalet va guanyar, la S va perdre a casa, també ho va fer la casa d'agència CB Sant Josep Obrer, 39-68 va caure el conjunt de Daniel Arcas amb aquesta jornada, quarta jornada de la primera catalana femenina. Molt superior al Cornellà, la veritat és que és un dels equips segurament a batre en aquest grup de la primera catalana femenina, i això doncs ho va patir el conjunt de Sant Josep Obrer. Només va aguantar els primers minuts, a partir d'aquí ja sí que a poc a poc el conjunt de Cornellà va marxar, i finalment el marcador doncs va ser ample per l'equip visitant. 39-68 va guanyar el Club Bàsquet Cornellà, amb Francisca Fernández, 11 punts, i Nàdia Fernández, 10 punts, de Sant Josep Obrer, com les millors jugadores del conjunt de Daniel Arcas.
El partido al final, el equipo rival, yo creo que está a día de hoy año luz a nivel de intensidad, a nivel de táctica, de acierto, de todo, y nosotras. Evidentemente sí que nosotras y ellas somos equipos totalmente nuevos, pero bueno, ellas yo creo que están en la parte de arriba de la clasificación, y nosotros el objetivo al final es salvar la categoría.
Hemos empezado los primeros minutos muy bien, pero luego nos hemos visto muy perdidas en ataque. En defensa podríamos mejorar, pero bueno, poco a poco nos iremos conociendo y iremos mejorando.
Doncs el bàsquet territorial, que com sempre ens ocupa molt, aquí també amb l'Enric Bonet, que ens falta com sempre el teu amunt i avall. Enric, per saber quines notes poses aquesta setmana, aquest cap de setmana de bàsquet a la ciutat?
Cap de setmana en el qual en l'altre grup català de la tercera FEB, el CB, resulta que hi tenim un líder, que és el Bàsquet Castelldefels. Aquest és l'amunt per ells, perquè van guanyar de 30 a la secció deportiva espanyol amb un molt bon joc interior. Martí Rosado, ex del CB L'Hospitalet, que va acabar amb 11 punts i 11 rebots, i l'altre, Alberto Vicente, que va sumar 14 punts, 7 rebots, tots dos artífecs perquè el Bàsquet Castelldefels sigui el primer líder del grup CB de la tercera federació. La Vall s'ha trencat un mite, i és que tots els que ens dediquem a la informació, al periodisme, etc., sempre veiem la televisió americana com aquells que no s'equivoquen mai. Tot allò que fan és correcte, tota la informació que donen és veraç i és autèntica. Doncs vet aquí que la setmana passada, en un partit de la NFL, es van equivocar. Quin va ser l'error? Que al nom d'un jugador, de sobte, hi va aparèixer una lletra intercalada que no corresponia. Cauen els mites, però la bona nova és que els americans també són humans.
Si això és una errada, aquí a Televisió de l'Hospitalet anem com és pitjors, ja t'ho dic jo.
Però ells sovint són vistos com gent extraterrestre, i ara finalment han demostrat que no, que també són humans.
Que Televisió de l'Hospitalet també s'ha de respectar. Doncs Enric, gràcies com sempre per la teva aportació. Seguim parlant de bàsquet la setmana vinent.
Aquí estarem, salut i bàsquet.
I deixem el món del bàsquet, comencem el bloc poliesportiu. I el bloc poliesportiu l'iniciem amb el resum de la S, que va iniciar la temporada de la primera divisió nacional femenina de waterpolo. Malauradament, el conjunt de Judit Pujol ho va fer amb derrota i a més a casa, amb la piscina del poliesportiu municipal de Santa Eulàlia, 11-14, va caure la S de Judit Pujol davant el club Waterpolo Elx. I mira que el primer quart va ser bo per part de les de Santa Eulàlia, 4-2 estava guanyant l'equip de la S. Semblava doncs que l'inici de temporada podia ser positiu per al conjunt de Santa Eulàlia, però va reaccionar l'Elx i a poc a poc doncs la cosa es va igualar. Al descans encara guanyava la S, 5-4, estava dominant, aquí veiem precisament una de les destacades, a Marta Madre, autora de 3 gols, que juntament amb Irene Puello van ser les dues màximes golejadores de la S. Dèiem que la S estava al descans encara guanyant, 5-4, però ja el tercer període va guanyar el club Waterpolo Elx, 3-4, va empatar, i l'últim quart va ser doncs quan millor van estar les de la Comunitat Valenciana, pitjor la S, 3-6 de parcial, i finalment doncs 11-14 va guanyar el conjunt de l'Elx a la S de Judit Pujol. Primer partit, primera derrota, però en qualsevol cas evidentment acaba de començar la temporada, però de moment inicia la S la nova temporada, la primera divisió nacional, amb derrota.
Hemos comenzado muy bien, con mucha intensidad, pero sí que es cierto que hemos perdonado mucho al principio. Hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol, una de las ocasiones han sido varios penaltis que hemos fallado, pero bueno, eso al final es un 50-50, y después también muchos contraataques que hemos realizado y los hemos fallado, y después ellas nos hacían el contraataque y no fallaban, entonces hemos penalizado mucho esto.
Hemos fallado dos penaltis que nos podrían haber dado una ventaja más confortable al final, y pues llegamos al tercer cuarto con capacidad de crecer en el partido y al final hemos dejado que nos fuesen de contra y dejamos de tener la mano en el partido.
I un altre debut, encara que en aquest cas amb victòria i sobretot amb bones sensacions per part de l'H2O Voleibol l'Hospitalet. 3-0 per al conjunt de Simon Pinievski, que aquesta temporada aspira o vol aspirar a tot. L'equip de Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, que com dèiem va passar per sobre, podem dir, del seu rival, del Voli Manresa, molt millor el conjunt de Simon Pinievski, molt millor el conjunt de l'Hospitalet, sobretot el primer set, 25-12, domini absolut de l'equip local, domini absolut de l'equip de l'Hospitalet, i això doncs va marcar una mica la tendència dels següents sets. És veritat que en el segon la cosa va anar més igualada, 26-24, va haver de patir una miqueta més el Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet per tancar aquest set, però també el va guanyar, i en el tercer tenia cert avantatge el H2O Constructora Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, però doncs es va relaxar i finalment doncs també va patir una miqueta per tancar aquest tercer set, que va acabar guanyant per 25-23. Per tant, 3-0, 3 punts en aquest primer partit de l'OSPI, i la setmana vinent doncs partidàs, perquè jugarà l'OSPI contra el Manacor, equip que ja ha jugat dos partits, que els ha guanyat els dos, que té 6 punts i per tant és l'actual líder. El Manacor doncs visitarà la pista del Poliesportiu Municipal del Gornal a partir del diumenge a les 4, gran partit entre el Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet i el Club Voleibol Manacor per veure qui pot ser el líder d'aquesta primera divisió nacional de voleibol masculí.
Pues sí, la verdad que no me podía imaginar un mejor inicio de liga. Un 3-0 bastante, bastante cómodo, la verdad. Excepto el segundo set, que sí que Manresa ha estado ahí. Un partido bastante cómodo, controlado por nuestra parte. Hemos abierto el partido muy cómodos, siguiendo al pie de la letra el plan que hemos preparado para el partido, y ahí estaba el resultado.
Ha sigut un partit interessant, la veritat. Hem pogut jugar el nostre joc, que és el més important, sobretot de tenir un ritme i continuar-ho al llarg de tot el partit. Al final de l'últim set sí que és cert que hem baixat una mica, però l'important és això, hem pogut seguir un ritme constant.
I derrota del Rugby Club Hospitalet en la primera fase sènior femení. El conjunt hospitalenc va batallar fins on van aguantar les forces, però el CEU finalment va imposar la seva superioritat. I és que les coses com som, el conjunt del CEU, de l'universitari, ara mateix és superior al Rugby Club Hospitalet, i això doncs es va notar durant el partit. És cert que els primers 30 minuts l'Hospi va aguantar, l'Hospi va estar intentant doncs frenar els atacs del conjunt visitant, ho va aconseguir. Fins al minut 30 el partit mostrava un 0-0 i per tant encara hi havia esperances de poder fer alguna cosa, de poder puntuar, però sí que és veritat que un cop va aconseguir la primera marca l'universitari, el seu, doncs ja la cosa va anar molt més favorable a l'equip visitant. Tot i això, un cop va començar la segona part, el Rugby Club Hospitalet va aconseguir anotar, fins i tot amb una marca d'obra de l'Ina Marcela Pedroza, és la que veiem precisament ara mateix en pantalla, aquesta marca que va doncs donar una miqueta d'esperances al Rugby Club Hospitalet, però sí que és cert que tot just després d'aquesta marca hospitalenca va arribar un nou assaig de l'equip visitant, i aquí ja sí que directament l'equip es va enfonsar una miqueta i va veure com el conjunt de visitant aconseguia l'avantatge final de 5-58. En qualsevol cas, dues jornades d'aquest OSPI, una victòria, una derrota, molt millors sensacions que la temporada passada, i per tant cal ser optimistes en aquest Rugby Club Hospitalet femení.
Nosotros ya teníamos el chip de competir lo que pudiéramos contra ellas. Al final es un equipo de división de honor catalana. Creo que les hemos hecho 50 minutos muy buenos.
y lo que dices, no tenemos cambios, nos hemos quedado al final del partido con una menos, con jugadoras fuera de lugar. Estamos muy contentos con el partido realizado y nos toca seguir trabajando.
I com dèiem al principi del programa d'avui, ens toca dir adeu a un dels referents de l'atletisme de la ciutat dels últims anys. Es retira Oriol Piqueras i, com no, hem volgut que avui ens acompanyés. Uri Piqueras, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Clar, no podia ser una altra forma perquè has anunciat la teva retirada. Per què? Per què deixes l'atletisme a l'Hospitalet d'Atletisme?
Deixo perquè, bueno, perquè tinc ganes de fer altres coses, perquè també considero que amb 33 anys estic bastant satisfet de la carrera que he tingut i, bueno, mirar una mica, fer altres coses que, bueno, que durant molts anys he estat molt centrat només en córrer i en rendir i ara em ve de gust fer una altra cosa.
Però són pocs anys, 33. Encara ets jove, encara podries aguantar una miqueta més, no?
Sí, sí, però bueno, que estic bastant satisfet i vaig començar el 2003, vaig començar molt d'hora i res, he estat molts anys molt enfocat només a això i bueno, pues, crec que és el moment de canviar.
De fet, el club va fer la broma la setmana passada, no?, de que es retirava Iniesta, Nadal i Uri Piqueras com els tres grans de l'esport d'aquí.
Sí, bueno, en fi.
Bé, al final era clara aquesta broma. En qualsevol cas, t'ha costat molt fer el pas de dir, mira, fins aquí, perquè al final l'atletisme ha estat part de la teva vida, evidentment. Ho has dit tu, no? Vas arribar al 2003, són més de 20 anys entrenant, no sé si a diari, però quasi a diari. Clar, et falta una part molt important de la teva vida. T'ha costat dir fins aquí?
Sí, molt. M'ha costat molt perquè al final és difícil saber quin és el moment. És difícil perquè sí que a nivell de rendiment cada cop hi ha atletes més grans que rendeixen més. Sí que és veritat que en proves de velocitat no n'hi ha tants, però sobretot ha sigut un tema més intern, no? D'arribar un moment que ja fins i tot et costa més anar a entrenar i això és raro perquè no m'havia passat. Llavors, quan ja veus que ja portes bastant de temps i tal, dius, bueno, crec que és el moment de fer altres coses.
I deixes oberta la porta? Potser dintre de 6 mesos, escolta, ho trobo molt a faltar, vull tornar? O de moment no et tanques i ja es veurà? O tens claríssim que no?
Jo diria que tinc claríssim que no. Crec que, bueno, que ja vaig fer com una espècie de transició durant una temporada i mitja, tot i que vaig seguir competint. Però crec que és moment de, el que et deia, fer altres coses, de fer aquelles coses segurament que no he tingut temps de fer o... Sí, que no he tingut temps de fer perquè estava entrenant. Per ficar-te un exemple, jo vaig anar a la universitat i pràcticament no he sortit cap dijous universitari, no sé el que és. Per què? Pues perquè el divendres tenia que doblar o tenia que entrenar, el cap de setmana havies d'estar descansat, etcètera, etcètera. Llavors tinc ganes de fer, no dic sortir, però sí de fer altres coses.
Sí, perquè potser ara sí que 33 sí que és molt per fer dijous universitaris. Ara,
sí,
potser.
No.
Aquí ja sí que...
No surto des de fa la tira, o sigui...
Com comentaves, vas arribar al 2003 i només has estat a l'Hospitalet d'Atletisme. Ets un one man club.
Totalment.
Només has defensat la samarreta de l'Hospitalet d'Atletisme i suposo que això també, home, una mica d'orgull deu sentir, no?, d'haver estat fidel a uns colors durant més de 20 anys.
Sí, sí, bueno, l'Hospitalet, el bo que té és que és un club gran dins Catalunya i és un dels principals clubs de l'estat espanyol, dels més potents. El que et permet l'Hospitalet és que et dona la possibilitat de desenvolupar-te des de promoció fins a categories absolutes i pràcticament professional. De fet, hi ha hagut professionals que entrenen a l'Hospitalet, com la Laia Forcadell, no? I això, la veritat és que també el fet de tenir les figures com l'Armando i el meu pare, que ha sigut president, no?, o és l'actual president, doncs també lliga més en el club. Però vaja, és que no he tingut la necessitat de canviar de club, he estat sempre molt bé i molt orgullós. I
mai t'ho has plantejat? Mai t'ha arribat alguna idea de marxar?
No, la veritat és que no. També és veritat que jo crec que he tingut sort. En quin sentit? Doncs hi va haver un moment, 2005-2006, que l'Hospitalet perd l'espònsor. Llavors sí que és veritat que torna a venir un altre espònsor, però canviar una mica la filosofia, es comença a apostar més per gent més jove, ja no fitxar igual tant gent més gran, i clar, a mi em dona la possibilitat ja de debutar bastant jove amb el primer equip, no? I la veritat és que és increïble anar amb l'equip, els desplaçaments de l'equip, és una cosa que ha sigut espectacular, tant per l'ambient com per tot, i llavors pues, està molt lligat.
I has fet un comunicat explicant una mica els motius, no? I també explicaves doncs, una mica l'Oriol Piqueras petit, no? Que somiava amb ser olímpic, somiava amb aconseguir grans fites. Ho deies, no? Ho he intentat, però no ha pogut ser. Què t'ha faltat per aconseguir aquestes fites? O és un tema físic, és un tema mental, és un tema de que, bé, que no. Què creus que t'ha faltat per donar aquest passet més encara per ser olímpic o per ser mundialista, simplement?
Bé, jo crec que... Sí, jo crec que m'ha faltat directament ser més bo, tenir més talent. No m'he considerat mai una persona amb un talent gran, ni molt menys. Jo crec que soc una persona més de treball. Llavors jo crec que donades les meves condicions, ho he intentat tot. O sigui, l'he dedicat tot. I jo crec que m'ha faltat pues, segurament una mica de tot, però sobretot tenir bueno, igual més talent.
Ara ho deies, no? Que recordes molt els viatges amb el primer equip, les concentracions, amb què et quedes, amb això per descomptat, amb què més et quedes d'aquesta carrera? Perquè imagino que ara fas una mica de mirar cap enrere, no? I dius, vale, aquests 20 anys, recordar-te d'aquell moment, d'aquella anècdota, d'aquell campionat, què és el que més recordes ara mateix en aquests dies?
Sobretot recordo moments amb la gent, especialment. Sobretot els desplaçaments, ja et dic, han sigut molt importants. Sí que és veritat que grans actuacions en campionats d'Espanya i en algun campionat de Catalunya, per exemple, el 2013, quan passo la final del campionat d'Espanya, amb el meu company Carles Olasolo, que també era de l'Hospitalet, és un moment espectacular, perquè tot just érem l'últim any de promesa, ens fiquem a una final, i queda cinquè, jo quedo sisè, després un altre, i aquell moment va ser, emocionalment va ser una passada, un altre moment molt maco va ser quan vaig ser campió de Catalunya el 2017, absolut, que va ser, és un dels grans jo crec, esdeveniments de la meva carrera, i després també les medalles que he fet en campionats de Catalunya han sigut molt importants i bones actuacions en campionats d'Espanya, amb això sobretot.
I al comunicat també parles de les frustracions que t'ha generat també l'atletisme, que al final evidentment estàs parlant de tot allò que sí. És maco, no? Però també t'ha provocat frustracions fins i tot per provocar-te que no estiguessis a gust, que no estiguessis feliç sent atleta, i vas haver de recórrer a la psicologia, que et va donar l'oportunitat de retrobar-te a tu mateix, no? Que és una de les coses moltes vegades que no es parla potser suficient, cada cop més, és veritat.
Cada cop més, sí.
Però que tu ho expresses molt bé, no? L'importància de la psicologia, de la teva psicòloga en aquest cas, per poder tornar a gaudir de l'atletisme.
Sí, i sobretot va ser arran del 2014, em tiro un any entrenant moltíssim i faig marca al campionat d'Espanya, quasi passo la final altra vegada, però arriba un punt que dic, carai, dic, he estat aquí entrenant tot l'any, vale, aquest moment és molt maco, però he patit molt aquest any, hi ha hagut moments que no, o bastants moments que no m'he passat bé, no? I allà és quan, bueno, començo a treballar amb la Toñi i sobretot, bueno, el missatge principal és estàs pensant més en els resultats que en disfrutar d'allò que estàs fent. I això va ser molt important, i és una cosa que hem anat treballant molt durant els diferents anys, i sobretot també em va ensenyar a treballar molt amb objectius durant la carrera. Sí que és veritat que depèn una mica de cada persona, no? No totes les solucions o totes les eines serveixen per tothom, perquè cadascú és diferent, no? Llavors, això s'ha de tenir en compte quan buscar rendiment en algú, no? Però sobretot és això, a tornar a disfrutar de l'atletisme, i a partir d'allà doncs, començo una etapa molt, molt maca, de disfrutar molt més i de competir millor també.
Clar, però és veritat que sou molt esclaus, no? de les marques, els atletes, atletes i qualsevol altre esport. Al final els resultats són els que són, no? I en el vostre cas, que és individual, crec que potser és una mica encara més complex, no? Sou molt esclaus de les marques i segurament és complicat, no? Fer aquest pas de dir, vale, vaig a intentar gaudir, no tant pensar en què aconsegueixo, sinó amb el camí, no? Però deu ser molt complicat per a vosaltres.
Sí, és molt complicat, sobretot el punt més interessant és quan t'ensenyo, a mi el que em va agradar més és que moltes vegades estàs pensant en el resultat, però no estàs pensant en com has d'afrontar la carrera que tens davant. què has de fer la primera valla, què has de fer la cinquena valla, què vols fer a la setena valla o com planteges la carrera. De vegades, quan, sobretot quan ja estàs en inèrcia de campionats, de moltes competicions, de vegades et desenfoques, no estàs prou concentrat o no saps en el que t'has d'enfocar. I a mi em dona unes eines per tornar-me a enfocar i treure rendiment, i això de vegada també és el que em fa disfrutar. No? I veure com et van sortint aquestes coses, amb aquest enfoc diferent, és molt maco i molt gratificant.
I ara la pregunta que em deies que estaves amb por al principi de l'entrevista, abans d'entrar, que és el futur, no? Però t'hem de fer, perquè evidentment deixes de ser atleta, però home, doncs, no crec que te desiguis 100% de l'atletisme, no sé. On trobem Aurí Piqueras dintre d'un any de 5 de 10?
Sí, ara per ara sí que és veritat que jo estic molt tranquil sense tenir una, digue-li, obligació, digue-li, disciplina, planificació esportiva que seguir, i això ho estic aprofitant, pues, això per dedicar temps a persones i amics que feia temps que volia tornar a estar amb ells i passar temps amb ells. Sí que és veritat que, bueno, he estat una mica col·laborant a nivell del meeting, en muntar algunes sèries, les del 400 tanques, i la veritat és que per aquí encara estaré vinculat, sens dubte. I més endavant ja ho veurem.
Doncs estarem pendents d'on trobarem Aurí Piqueras dintre d'uns anys. En qualsevol cas, enhorabona per la teva carrera i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'Aurí Piqueras ho deixem avui. Setmana vinent, més esports i més actualitats aquí a l'Ela Canjó, un programa que evidentment no seria possible sense la col·laboració i ajuda del nostre equip tècnic. Ens veiem el pròxim dilluns. Que tingueu una molt bona setmana.